Avui hem començat la Cruïlla Cultural de Sant Cugat amb el nou disc de Peccata Mundi, Terram Nexum. Ara m'explicaran ells mateixos de primera mà per què aquest nom. Són els santcugatencs que han recuperat la música de la seva vida, la tradicional i popular, d'allà on són, per donar forma a aquest disc, el segon treball, com dèiem, de Peccata Mundi. La peculiaritat és que ells dos són de terres llunyanes entre si i, a priori, musicalment, molt diferents. Ara ens explicaran que segurament no, i si no, ells ho han posat a prova. Japó i Aragó. Però la música no té distàncies, i el que faré ara és presentar-los perquè tinc moltes ganes que ells mateixos m'expliquin de primera mà la seva música. Xavier Gonzalvo, què tal?
Bon dia, Jessica.
Molt bon dia. I Fumi Ono.
Bon dia, Jessica.
Què tal? Com esteu?
Bé,
doncs,
bé.
Estem bé, molt contents. Estem molt contents realment perquè el treball que hem fet ens ha satisfet molt. El resultat fins i tot ens ha sorprès en el sentit de que ja sabien que ens agradaven els nostres propis temes, però l'expectativa no era gaire, no ho sé com explicar-lo, ho vam fer perquè és un capritxi molt personal, aquesta mena de gravació de música popular de les nostres terres, però el resultat ha estat extraordinari, almenys satisfactori per nosaltres, estem molt, molt contents.
La història del vostre projecte és un tema de capricis, no? Vau començar per Bach, el primer... El primer disc, que de primeres, no? Hem fet uns arranjaments amb mandolina i piano,
De fet, és que...
Inspirats en Bach.
Sí, la col·laboració entre la Fumi i jo, amb piano i mandolina, va començar perquè ens agradava tocar i trencar coses, diguéssim, fer pecates, No havia cap objectiu, ni de fer Bach, ni de fer música popular, però clar, les coses surten naturalment, i el primer pols el va guanyar Bach, perquè el va portar a la Fumier,
sí.
I sense adornar-nos, de cop i volta van trobar que teníem gairebé un repertori sencer, només de trossets de peces de Johann Sebastian
Bach. D'improvisacions, d'agafar tu la mandolina...
Sí, va començar per aquí, i després vam veure, vamos a gravar-la, va. I al final, doncs, de fet, és que el projecte comença 2015, sense cap mena de pretensió, i el 2019 ens vam adonar que tenien 15 peces de Johann Sebastian Bach. Digo, hòstia, això ho hem de solucionar.
Gravar, no?
Sí, vamos a gravar. I aquí comença, de debò, d'alguna manera, el projecte Peccata Mundi com és ara, no? Però no vol dir que fem música de Bach, perquè també el Bach Session, que és el primer disc que va sortir el 21, ja apareixen dos bonus tracks que marquen el que seria el Terram Nexum, està el Cant dels Ocells i Chinsagun Ohana, que és una peça d'Okinawa preciosa. I aquest, el Terram Nexum, marca d'alguna manera l'origen no només d'on hem nascut i on vivim, que és la Catalunya és la terra que ens acull, i per això és la tercera peça del puzzle, sinó que també és el nostre origen musical. Jo vaig començar música tradicional i aquestes peces que s'han seleccionat aquí, algunes d'elles, la manera de seleccionar-les, d'escollir el repertori, no ha estat realment una qüestió d'interès. Simplement l'única cosa és que estaven allà...
Forma part de la banda sonora de la teva vida.
Estava allà al fons del sac de la memòria i doncs aquesta m'agrada. Una mica Fumi, sembla que també, veritat, les peces del Japó van aparèixer soles, no?
Sí. Claro, es como llevar dentro, ¿no?, de mí. Entonces, para mí, hacer otro, como reconstruir la pieza que ya desde hace mucho tiempo estaba dentro, a mí, no sé, resultó un trabajo muy agradable e interesante.
Per exemple, aquest tema amb el que hem començat, Kokiriko,
sí,
que és una cançó molt antiga japonesa.
Muy, porque se considera que la canción más antigua de Japón. Y aparece su nombre en documentos del siglo XVIII, por ahí, creo. Y incluso estaba dentro en tiempo, estaba desaparecida. Pero en un pueblo en montaña, y ellos seguían cantando cada festival. Y gracias a eso, hoy en día pudimos recuperar esa canción.
Es va transmetre de forma oral.
Sí, 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 oral, totalmente. Sí.
Realment com tota la música tradicional, Si ens ha arribat a nosaltres és sempre una transmissió oral que té un encanteri fantàstic en el sentit de que ves tu a saber com era la primera versió
com
arriba l'última.
I el que... Què heu fet amb aquesta arrel, amb aquesta cançó que tu portes al grup? com l'heu arranjat, com, què l'heu fet, què l'heu canviat?
Bueno, és l'efecte mitjó, no? L'agafes, fiques la mà...
Ah, com canvia?
Sí, metes la mà al calcetín i li das la vuelta.
Lo que pasa es que canción japonesa es un poco diferente, porque originalmente no lleva armonía, concepto de armonía. Entonces, para poner, como rearmonizar, es para mí un trabajo muy difícil, porque hay que tener mucho cuidado, porque si haces con manera muy occidentalizada, no occidental, no suena bien, ¿vale? Entonces tenía que buscar un punto que, y eso me costó mucho.
¿Y has enseñado a algú de la teva família o a algún amic?
Ah, sí.
¿Aquestes cançons?
Sí, 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 sí. Gracias, hoy en día, gracias a internet, ellos también pueden escuchar.
¿Y la... qué te han dit?
Pues mira, la seva germana va escoltar la peça que hem escoltat ara mateix, Kokiriko, i dice, ui, yo no sabía que cantabas tan bien, porque la seva veu sembla que pensava que era ella mateixa.
Sí, ella dice que estoy cantando yo. No, no, soy yo. No, no, es mi voz.
Es veia com molt reflectida, sí, sí, no?, en la cançó. Ara tenim el Rossinyol, que aquesta toca tu.
Sí, mira, escollir les peces catalanes, per una part, ha estat molt complicat, perquè primer perquè jo no tinc els coneixements de música tradicional catalana suficients com per decidir, ostres, aquesta és la que representa... no, hem escollit simplement per capritx, el que t'he dit abans. El Rossinyol és una melodia meravellosa. Encara que estigui molt, diguéssim, molt tocada, és molt coneguda, arriba al cor. I de fet, si no l'haguessin fet ni la Joan Baez, ni el Serrat, ni el Molló, ni és un gran exemple de lo meravellós que pot ser una melodia tradicional portada a certs camps, no? Nosaltres hem volgut precisament ressaltar la part més melòdica del Rossinyol i, bueno, i donar una miqueta un passet més enllà, jugant en certes coses, però no hem volgut extendre massa, és una peça molt curteta la que hem fet, I després de les altres peces catalanes, realment en el disc només està després una selecció del llibre vermell de Montserrat, perquè també la música antiga té un encanteri també molt, molt, molt interessant. Sembla com que quedessin coses per fer, perquè és molt primitiva, però alhora t'estan dient com se sentia la gent en aquella època, i això és màgic.
Mira, anem a posar-la en primer pla. Què t'inspirava, què et deia, què et diu aquest tema, què us diu?
Bé, mira, els concerts, jo sóc bastant pallasso i explico bromes i tal, no? Realment, la selecció que apareix al llibre vermell de Montserrat, que són 10 peces medievals, en realitat són antipecates. Perquè aquí les van plasmar els monjos perquè els pelegrins que arribaven a Montserrat no es deixessin portar per la relaxació. O sigui, no, si voleu cantar i voleu allà, heu de fer-ho així, d'aquesta manera. I no tenteu la cosa, perquè clar, un es relaxa quan arriba ja cansadíssim de tanta penitència i tantes coses, que la relaxació una cosa porta a l'altra. I aquí, una vegada et relaxes, els pecats entren per tot arreu. I aquí els monjos van marcar. No, i a mi fa molta gràcia perquè diu, i si ens hagués arribat la versió que de debò feien els pelegrins quan arribaven a Montserrat, quan es relaxaven? Digo, hosti, és molt interessant. I d'una altra banda, nosaltres hem volgut fer un pecata dels antipecates, no? Diguéssim, és la suite compensatòria del llibre de Montserrat.
En el fons sou uns pecadors.
Som pecadors, som pecadors. Musicalment som molt pecadors i ens agrada molt ser pecadors.
Us heu atrevit amb... De fet, és una qüestió d'atreviment, no? d'agafar un tema que
sí,
està...
No tenir vergonya, molt... Se mostra la vergonya.
Sí, sí. I donar-li i jugar.
Sí, por eso somos pecadores.
¿No? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. I la gran pecadora musical, sobretot, és la Fumie, que és... Ella és compositora de formació i, clar, jugar amb aquestes coses ella es diverteix aquí. Ni televisió, ni internet, ni nada. Ja le dones un piano i...
Sí, és veritat, jo no veig que sí.
Fumie, tu vas estudiar al Japó composició
sí.
Musical... Sí. I després, de fet, has fet gires mundials amb artistes de renom. Espera que vaig a Kitaro. Kitaro, és que sempre li dic Kitaro, no és Kitaro. Kitaro, de fet, i també has fet temes teus propis i has compost per bandes sonores.
Sí, trabajaba para medio de comunicación, pero por culpa de Kitaro, yo me llegué a España.
Ah, ¿per culpa d'ell et sí. vas quedar a Espanya?
Sí, porque por primera vez yo vine a España por su gira. Uh-huh. Y tocamos en Palau Sant Jordi un día en Barcelona. Y yo quería hacer turismo en Barcelona porque quería ver
el Gaudí.
Pero no tuvimos tiempo porque teníamos que continuar la gira y entonces... Porque cuando termine gira, ¿vale? Voy a volver a Barcelona, yo pensé. Y volví. Y así...
Y te enamoraste.
Sí, me quedé.
És una fantàstica història, que per qui no conegui Kitaro, és un dels iniciadors del New Age, no? És un dels grans coneguts a nivell mundial. I et vas quedar aquí i la teva trajectòria va continuar musical...
No.
Durante, a nivel musical,
mi sensación es que, ok, ya he hecho, yo he divertido mucho con la música, como trabajo, ¿no? Y ya me quedo aquí y voy a formar mi familia, algo así. ¿Eh? Y yo no continuaba música, pero el destino no me perdonó. Ah. Volví.
Yo soy una mica culpable, porque a mí me semblaba un desperdici, un talent com la Fumie, que es quedés a casa a la cova, dos novia. Bueno, van començar jugant a això, perquè ens diverteix tots dos molt treballar amb la música, però al final he estat jo el que vaig dir, això no us puc quedar a la cova. Vinga, fora.
De fet, el fet de trencar una miqueta temes i donar-li una altra versió, ja ho vau fer... en un projecte que compartíeu, si no recordo, Beautiful Londres.
Sí, My Beautiful Londres, sí, sí.
Sí, memòria tienes.
Que fèieu, agafàveu els temes i li donàveu, li canviàveu el gènere.
Sí, sí, sí. Moltes vegades sí, era el gènere sense el que canviava, sí, sí. Era... Bueno, d'alguna manera, no ens havíem plantejat la comparació mai, però sí, realment és el mateix. Sí.
Continuem amb més temes, posem el número 5, que aquest et toca a tu.
Va.
La jota forma part dels teus orígens.
Bé, sí, perquè jo sóc un català que va néixer a Saragossa, sí, però realment jo amb la jota he tingut molt, molt poca relació, molt poca relació. No m'ha agradat mai, és una cosa que em recordava la meva infantesa a la ràdio i que això dels cantaires amb la vena inflada i tot això, doncs no va amb mi, no? La meva vessant amb la música tradicional era tot excepte la jota. Ara bé, aquesta peça que està sonant surt en uns dels cançoners de la província de Saragossa, d'un poblet que es diu Daroca, medieval, molt recomanable la visita, i també estava al fons de la meva memòria. Més que buscar el cançoner coses que ens agradessin, és que aquesta ja l'havíem tocat quan jo era jovenet. Quan jo era jovenet ja s'havia tocat.
L'havies tocat en els
sí,
teus grups?
Jo quan començava als 16, 17, 18 anys ja començava a tocar una mica la mandolina I teníem un grup de folk a Saragossa i ens van dedicar a fer un folk progressiu, le deien aleshores, la modernet. Però agafaven aquestes peces i també les reharmonitzaven.
Cornamusa era?
Sí, aquell grup era Cornamusa, que va, en realitat va durar 15 anys. Jo només vaig estar els 5 primers, però és un grup mític de la música tradicional de l'Aragó.
Males Hierbes també...
Això ja no és folklore, eh? Aquí ja això, ja era pop rock. Aquí vaig col·laborar amb un dels germans Auseron, que el germà jove vivia a Saragossa i ell també tenia el seu grupet i vam estar allí treballant junts 3 o 4 anys també.
I ja després aquí a Sant Cugat,
sí.
Xavier Val...
Quan arribo a Saragossa, quan em torno català, resulta que aquí jo no conec a cap músic i digo, l'única manera de fer música és fer-la sol. I em vaig fer, diguéssim, cantautor. Però l'espírit meu mai ha estat de cantautor realment, eh? Sempre ha estat de banda. Però bueno, vaig estar uns anys, vaig fer un repertori i vaig intentar donar la sortida i, evidentment, vaig fracassar.
El nom de Terram Nexum. Per què?
Això sóc jo. Terram Nexum és connexió amb la Terra. I tenia aquestes dues vessants que t'explicava abans. Una és el nostre origen particular de naixement, el Japó, l'Aragó i l'arrelament a Catalunya. I per una altra banda, el musical, perquè també tots dos van començar el nostre inici i hi havia molta música del nostre entorn en aquell moment i la memòria se queda, no? Per això el connexió amb la Terra, Terram Nexum. Lo del llatí ens feia gràcia perquè Peccata Mundi també és llatí, no? I queda com més... Más intel·lectual.
I ara de Saragossa tornem al Japó.
Vinga.
Un tema molt íntim.
Tranquilo, ¿no?
Explica'ns.
Sí, esta canción se llama Shimauta. Shimauta significa la canción de Isla. Isla se refiere a Okinawa. ¿A ti te suena una isla Okinawa? Es una isla pequeñita del sur de Japón. Y hoy en día se conoce como Isla de Longevo. Allí vive mucha gente muy mayor porque tiene... esperanza de vida larga, porque la vida de allí es muy tranquila, ¿no? Y ya como la música se nota, ¿no? Es un ambiente muy tranquila, cerca de naturaleza. Lo que pasa es que allí, en la época de guerra, Segunda Guerra, se convirtió en el campo de batalla y tiene una historia muy trágica. Y el autor de esta canción, al enterarse de la historia, compuso una canción y suena como música tradicional, pero en realidad no es, es música original. Pero el autor utiliza escala musical autóctona de la isla, por eso suena música tradicional.
O sigue que es culto, o sigue es música
sí, actual, en realidad
actual,
sí,
pero de Okinawa.
Sí,
sí,
utilizan su escala de allí, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque, no sé, a mí me transmite ese deseo para paz, ¿no? Y quería hacer un cambio sobre esta canción, de esta canción, y hemos grabado.
Ah, t'has de dir que a mi em va enganyar, perquè jo teníem l'arrangement fet i jo convençut de que era música tradicional del Japó. I després, buscant informació sobre la peça a internet, me n'adono de que era del... Com es diu?
Miyazawa,
sí. Però realment sona música popular. És meravellosa.
Tu has anat descobrint també temes tradicionals del Japó i quina impressió et dona? Si haguessis d'explicar quins punts de connexió i quins punts de llunyania?
La connexió és el que té tota la música tradicional. És aquest encanteri de, per una banda, la música entra fàcil, perquè entra molt fàcil tota la música tradicional, és molt fàcil d'assolir, per això és popular, es diu popular precisament per això, perquè la gent de seguida la coneix i de seguida la comparteix. D'una altra banda, cada poble, cada nació té unes característiques musicals, ja no només culturals, sinó exclusivament musicals, molt particulars, unes més complicades, unes no tant, i sobretot la curiositat que provoca allí, i com és que han arribat a aquesta conclusió, simplement perquè viuen allà. Clar, Europa evoluciona d'una manera, tota la música europea evoluciona, encara que hi ha diferències entre la música pot ser de Noruega, Alemanya, Itàlia o Espanya, realment el fons és el mateix, i la comunicació entre europeus era molt més rica als reis, sobretot, que era la cultura de los reyes, y la sobretot la classe alta és la que més compartia l'intercanvi cultural, perquè el poble no viatjava, viatjaven ells, no? I s'emportaven el músic de capçalera, etcètera, etcètera, i aquí tens els Bach, tens el Händel, tens tota aquesta gent, però ells també sí que xuclaven de la música popular. En canvi, no saps exactament com és la història, per exemple, a Indonèsia, a Xina o al Japó. Evolucionen d'una manera diferent. I, evidentment, els trets que surten d'aquí, sobretot el músic que té les orelles obertes, li crida molt l'atenció, que provoca molta curiositat, no? I aquestes escales que té, per exemple, la música d'Okinawa és molt primitiva, per una banda, però alhora crea una sensació de tranquil·litat i de pau meravellosa.
Funcionen. I en el teu cas, quins punts has trobat de connexió amb la música, amb el llibre vermell, per exemple, i amb aquest, per exemple, amb aquest tema d'Okinawa?
Ah.
Has trobat alguna
connexió entre...
Sí.
Uf.
De senzillesa, pot ser, no?
Que bueno, és bueno, puede ser como... Sí.
La música medieval està, entre cometes, diguéssim així, està, és una música que està sense fer. Està començant, i a partir d'aquí és quan explota tota l'evolució i ens arriben els músics moderns.
Mm-hmm. Posem l'últim tema d'aquest disc, Un dia en les carreres. Sortim.
Sí, té una història això, ara t'ho explico ara.
Tota aquesta gent, sou vosaltres o més convidats?
Doncs
sou vosaltres això, repetits?
Sí, som nosaltres repetits, però no havia pretensió. El que passa és que l'amic Alberto Pérez, el que ens ha gravat a Sol de Sants Estudis, per cert, un estudi increïble amb un piano meravellós.
Que ja vau gravar el primer,
sí,
no, allà?
Sí, de fet, aquest home té un Grammy latino, com productor. Doncs aleshores vam dir que volíem ficar unes veus, en principi dos, que són les que fem en directe, però ell diu, no, vamos a doblar, ara per aquí, ara per allà, i ara posem unes palmes, i ara un bombo, i ara... I va anar creixent allò.
És una festa.
Sí, una festa.
Una festa, sí, sí. D'un dia en les carreres.
Sí,
explica'ns,
sí, sí.
Això.
La peça original es diu Corrides de pollos de Tauste. Explico. Sí, sí, això és un poble de les Cinco Villas de l'Aragó, on a les curses populars, en realitat els que corren no són els pollos, sinó els mossos, i el premi, antigament el premi era 3 pollastres al primer, 2 pollastres al segon, 1 pollastre al tercer, i a l'últim es portava una ceba per plorar.
Ah, ostres, aquí, molt bona.
Això pues diu... Ara bé, ens fa gràcia el nom, ens fa gràcia, no? I el que... anaven a posar-li, per exemple, Bailando con pollos, però com el Kevin Costner no ens agrada i ens agrada molt més els germans Marx, s'han posat un dia en les carreres.
Bailando con pollos. Molt bé. Aquest és l'últim tema, és el tema número 11. No sé si l'heu decidit així l'ordre per alguna raó, explica...
No, perquè acaba com festa, eh? El final és perquè acaba com una festa.
Doncs nosaltres acabarem per on comença el disc, amb una cançó infantil.
Sí, sí, sí.
Explica-la.
Sí, és una cançó realment per rifar, no?
Rifar,
sí. Si els niños antes no tenien ningun juguete ni nada, entonces hacían cosas, jugaban cosas muy sencillas, ¿no? Y cantando esta canción hacía rifa, ¿vale? Y lo que quería yo expresar es que en canción infantil en Occidente, o sea, ambiente es como muy agradable, feliz, ¿no?
Sí,
sí, ¿no? Pero no sé por qué en Japón la canción infantil suele sonar un poco, ¿cómo diría yo?
¿Estridentes?
No. Sí, no, un poco como casi como jola, ¿sabes? Como te da como una, te deja un poco enigma, ¿sabes? Algo como miedo incluso. Ah. Por ejemplo, los animales que aparecen en la canción infantil, aquí sería ovejita, ¿no? Conejito, pajarito, pero en Japón no, aparece ratón y tortuga, grulla.
La chica del pozo.
Sí, y además la letra tampoco no te dicen cosas claramente, te dejan como algo enigma, ¿sabes? Entonces, una sensación extraña entre miedo y... no sé cómo...
Intranquilitat.
Sí, eso. Mm-hmm. Eso quería hacer con esa música.
Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs ens quedem amb aquest tema, Zui Zui.
Sí.
Fumi o no?
Sí.
Moltes gràcies.
Muchas
per
gracias
venir a Ràdio Sant Cugat, sí, i portar-nos el vostre últim pecat musical, Xavier Gonzalvo. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un plaer, Jessica.
Un plaer, sempre. Com sempre. I fins al proper... Per cert, el tercer, què? Què fareu? Què teniu al cap? Amb què esteu jugant?
Sí, coses n'hi ha, eh? Fumí diu que le vol dir músiques difícils, però a mi em fa molta por.
T'ho posa difícil. Ens quedem amb aquesta música infantil tradicional del Japó.